som súpers, tots som grans. Ella també. Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la ministra d'Afers Humans de l'Estat de Gràcia, Lolita Bosch.
Hola, Lolita.
Hola.
Què passa, que volies dir coses ja?
Sí, dic... I m'assenyales amb el dit així com dient...
Quieto para...
Quieta para...
Què passa?
Que sempre se volia que soc ministra.
Ah, i? I això és bo o dolent?
Bueno, no ho sé. Però que se'ls oblida pels ministres d'aquest país.
Però has mirat el compte corrent, perquè allò et va arribant. El sou aquell de ministre et va arribant.
Per ara no.
Això és que tens tants quartos que ni ho mires. Pot ser.
Miro no, tres vegades al dia.
Hi ha molta gent així. Avui volem parlar amb la Lolita Bosch.
Hi ha molta gent així, vols dir treballadora, que no arribem a fi de mes.
Exactament, exactament. La vida està molt complicada. I avui...
Però és guai.
Sí, quedem amb aquesta idea.
És molt guai.
Aquesta idea.
És molt divertit.
I hi ha gent inspiradora i ens explica sempre a la Lolita històries de gent que l'ha inspirat amb ella a la vida i que ha inspirat amb molta altra gent, com per exemple avui tens moltes ganes de parlar del subcomandante Marcos.
L'adoro.
L'adores?
L'adoro. Nosaltres li diem el sub, així
el
com sub, si el coneguéssim, el sub.
El submarino. Què passa, sub? Com estàs?
Què volé, mi sub? Sí,
fumàvem pipa? Pot ser que fumés amb pipa?
Fumàvem
pipa, sí. Que jo tinc aquest record.
Ah, sí, clar, perquè hi ha una...
És una de les imatges.
Sí, és veritat. És veritat. I ara estic pensant que en els diaris...
Passa muntanyes i pipa.
Sí, és veritat. I en blanc i negre, no? Recordes en blanc i negre?
No ho sé, perquè és veritat que llavors no hi havia tanta foto a color als diaris.
No, a Mèxic no. I ara estic pensant que jo la majoria de les fotos que tinc de l'inici de la... que en tinc de guardades, hòstia, eren en blanc i negre. Que fort, no?
Bueno, mira,
acabo de tenir una mica de... Sí, tio.
Som grans. Va, parlem del
subcomandante
Marcos. Va. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Una de les imatges que té...
T'he de dir que al sub li agrada molt Manu Chao. A mi no, però al sub li agrada
molt Manu Chao. Doncs puja-li, si no li agrada la Lolita, puja-li. Que li molesti.
No, bueno, depèn de quina dius.
Ja està, Manu, ja està. Bueno, aquí de fondo, Manu, tu aquí, de fondo. Vinga, ves fotent-li a la guitarreta, que ens vol explicar la història del comandante Marcos, una de les imatges potents. Entrant al Congrés, no?, sí. De Mèxic, per tu.
Impressionant. Bueno, per mi i per tots. L'1 de gener de l'any 94 es van alçar els zapatistes a Chiapas, a una de les zones de... que és una... a la selva Lacandona, que fa frontera amb Guatemala, i l'1 de gener del 94, de repent, a la matinada van sortir hordes de zapatistes, amb la cara tapada i vestits amb els seus vestits indígenes i tal, a fer una revolució, que va ser una cosa al·lucinant, viure una revolució en directe, diguéssim. I aleshores, quan van sortir tota aquesta gent, el que deien era molt lúcid, i el que va aconseguir el subcomandante Marcos era l'aspiració de moltíssima gent, sobretot d'esquerres, de Mèxic, i va aconseguir una cosa que era insòlita en aquella època, quan vam parlar de la Berta Cáceres, ja ho vam dir als anys 90, que era que, per primera vegada, un indígena va ser portada d'un diari nacional, que això estem parlant de fa 20 anys, o sigui que tampoc és tant. Però per primera vegada, Mèxic, fins aleshores hi havia hagut un president indígena, però el Benito Juárez, però no ejercia d'indígena. O sigui, no ejercia tant. La comunitat indígena... Oh.
Ara m'estaven trucant, perdoneu.
M'encanta que t'hagin trucat en directe. No, realment em passa a mi.
No respondrem. No puedo. Vodafone. Però segur que són de Vodafone, és molt pesat.
Sí. Oye, que estáis hablando de Marcos.
No.
Porque yo quería decir algo. No.
Ahora no puede entrar, que está hablando Lolita.
Dius, quan dius Lolita en castellà, dius amb aquest accent
Lolita.
Català.
Ahora Lolita. No puede entrar Lolita.
Perdone, Vodafone, está hablando Lolita, sí?
Lolita is talking. I què, i què?
Els hi parles en anglès,
sí,
els de Vodafone?
Sí, perquè
sempre.
Així els atabalo.
Els despistes.
S'atabalen.
Vale, i...
Deies.
I aleshores va passar una cosa molt, realment molt bonica, que és que quan van sortir les comunitats de Chiapas, van fer una caminata fins al DF, que està molt lluny. Mèxic és 5 vegades el territori de tot l'estat espanyol, i és molt gros. I els tios van pujar, van arribar, no? I alguns van pujar amb autobús. Els acompanyaven voluntaris de molts llocs del món, entre ells molts italians i italianes que anaven vestits de blanc, semblaven astronautes. Jo recordo d'una manera pletòrica. I aleshores va haver-hi un moment que els estudiants de la UNAM, que és la meva universitat, que és la Universitat Nacional Autònoma de México, que té fama de ser resistent i digne, uh-huh, i combatent i d'esquerres, vam decidir que quan entressin els zapatistes els hi faríem un passadís per acompanyar-los barra protegir-los.
Sí.
I el moment en el que jo estava en el Zócalo de Mèxic i amb les mans entrellaçades vam fer un passadís quilomètric, no tan quilomètric com la Via Catalana, però molt, molt quilomètric, i van entrar la comunitat indígena i van guanyar tot el protagonisme de Mèxic. Jo, des de que hi ha guerra a Mèxic, quan em diuen què és la paz, sempre dic aquel momento.
Aquel momento.
Doncs... Per mi, la paz és exactament això, el moment en el que entra aquesta gent i se'ls respecta i passen per davant de qualsevol altra cosa, i socialment va abans la gent que l'economia.
El subcomandante Marcos avui explica per la Lolita Bosch, però hauríem de posar-li un nom, no?
En té un.
Rafael?
Rafael Sebastián Guillén, uh-huh, es diu.
I qui era?
I era el mestre d'un amic meu, molt amic meu. I aleshores, el Rafael Sebastián Guillén era un noi de Tamaulipas, que és un estat del... Bueno, aleshores no se sabia. O sigui, quan va sortir, es feia dir subcomandante Marcos, anava, evidentment, amb la cara amb caputxa, fumava amb pipa i va començar a enviar una cosa que es deia... no és llamados, però es deia... no sé què, des de la selva. I llavors enviava amb un diari... Se m'ha oblidat el nom.
Però...
No sé creu, ara.
Ja buscarem.
Testimonios de la selva. Una cosa... Llavors enviava amb un diari que es deia La Jornada, que era un diari que era referencial i ho segueix sent, és increïble que s'hagi aguantat tants anys, i enviava... Ah, comunicados. I enviava els seus comunicados des de la selva, uh-huh, i aleshores nosaltres anàvem sabent que estaven conquistant, diguéssim, no? Perquè anaven reconquerint terres i aplicant les lleis indígenes. Les lleis indígenes, amb el temps es va dir, d'aquella comunitat, a vegades... cometien actes de masclisme, perquè a vegades les lleis tribals tenen moltes coses del masclisme. Però això ho han redreçat molt els zapatistes, i el que van fer és sortir i dignificar, bàsicament, no? Van fer una capital que es deia La Realitat, li van canviar el nom, que com a nom de capital és al·lucinant, que van fer la capital de la comunitat zapatista, i aquest senyor, nosaltres pensàvem que era indígena, diguéssim, no? Llavors, quan va entrar a Mèxic, aquest dia, a Mèxic, vull dir, a la capital mexicana, va entrar amb la comandanta Ramona, que era la que anava amb ell, que era una dona indígena, i van fer una cosa molt bonica, que és que del Zócalo de la Ciutat de Mèxic se'n van anar al Congrés, i al Congrés, que l'estaven esperant tota la premsa del món, diguéssim, va ser la primera vegada que Mèxic va ser realment una notícia d'esperança, li van cedir el micròfon perquè parlés el Marcos. I ell es va apartar i li va donar el micròfon a una dona. I això va ser al·lucinant, amb una dona indígena. I aleshores aquesta dona indígena es va posar a cantar a l'himne de Mèxic amb les seves llengües. Llavors, per primera vegada, el Congrés de Mèxic, que és immens, perquè Mèxic és un país amb 130 milions de persones, hi havia gent cantant l'himne amb llengües indígenes. I això, en un país on les llengües indígenes se'ls diu dialectes, estan prohibides a les escoles, i no tenen cap recolzament institucional, va ser com un triomf absolut. Dos triomfos han fet, molts triomfos han fet, però jo en recordo dos de molt importants, amb els quals m'hi he identificat després com a catalana. Un és la reivindicació de la llengua. Va ser molt bèstia el que van fer per reivindicar la llengua. De fet, ara tenen escoles bilingües, no? I l'altra cosa que van fer és l'únic referèndum vinculant que jo he votat en tota la meva vida. Van fer un referèndum poc abans d'entrar al DF, on preguntaven si volíem la ciutadania mexicana, i això incluïa la gent que vivíem a Mèxic, si volíem que fessin una revolució armada. I vam dir que no volíem armes, i això va ser el com una cosa central de la seva lluita. O sigui, va ser una lluita molt pacífica, entre altres coses, perquè van demanar l'opinió, perquè Mèxic és un país molt armat. Ostres, votar en un referèndum i que et facin cas és realment molt emocionant.
Quan es va saber qui era exactament?
Un mes després, teòricament, i això és perquè el partit contra el que es va enfrontar el Marcos, que va començar a caure després jo crec que com a conseqüència també de l'alçament zapatista, era el PRI. I el PRI era un partit que portava, quan es va acabar l'any 2000, 71 anys al poder. El marit de la Isabel Preisler, que ara puc dir-li així, evitant-me el seu nom, perquè és una persona que li tinc una mania especial, però en una entrevista a la tele mexicana va dir una cosa molt bona, que li van dir, ¿usted cree que México es una democracia? I ell va dir, yo creo que México es una dicta blanda, en lloc de dictadura. I d'allà diu el mite que van pujar amb un taxi, el van portar a l'aeroport i el senyor Vargas Llosa se'n va anar a Mèxic. Però aquesta cosa de dicta blanda és una cosa que a Mèxic s'ha quedat, i el que s'estava enfrontant al Marcos, igual que tota la comunitat indígena de Chiapas, i por ende tots els estudiants de Mèxic que van sortir al carrer, que eren milers i milers i milers i milers, perquè això no només va passar a la capital, va passar a molts altres pobles on passaven amb autobusos o peu, tant. El qui s'enfrontava era el PRI, i el PRI ens feia una por horrorosa. El PRI en aquella època era propietari del paper. Per tant, si volien tancar una revista, només li havien de deixar de vendre el paper. Era un moment supercrític del PRI i molt extrem. I quan el Marcos es va enfrontar al PRI, una de les seves germanes era una diputada priista. Llavors, jo suposo que va ser la germana la que el va detectar. Ah. Es va enfrontar a la germana, que és una priista.
El va delatar.
No sé si el va delatar o el va reconèixer o la van vincular d'alguna manera, però una de les germanes del Marcos era el que a Mèxic es diu priista de hueso colorado, que vol dir que és priista així...
I llavors al cap d'un mes vam saber qui era?
Al cap d'un mes va sortir el govern mexicà i va dir que en realitat el subcomandante insurgente Marcos, que és com li deien, com ara diuen el pròfugo Puigdemont o l'exil, no? Aquestes coses, doncs amb ell li deien, el subcomandante insurgente Marcos, el van identificar com Rafael Sebastián Guillén Vicente, que era un estudiant de la meva universitat, de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UNAM, havia estat professor a la unitat de Xochimilco del DF, i era germà de Mercedes Guillén Vicente, que segueix sent avui un membre actiu del PRI i ha ocupat molts llocs de responsabilitat a l'estat de Tamaulipas. L'estat de Tamaulipas, perquè es vegi la magnitud de la diferència entre els dos germans, és l'estat més silenciat de Mèxic. És l'estat amb més por del narco, més tejemanejes, menys investigat i més perillós per exercir el periodisme i quasi que per ser ciutadana. Per tant, la germana del Marcos era dirigent priista d'un estat que segueix sent tremendo. Ell ho va negar, ell va dir que no era aquesta persona, però... Ai, perdona, és que em feia mal l'arracada del nas i m'ha hagut de treure.
Ai, caram, s'ha tret el piercing.
Però per fora ja està.
Va, molt bé.
Sempre ho faig perquè la gent no es pensi que m'estic tocant el nas. No, era el piercing. Vale. Llavors, el Rafael Sebastián Guillén Vicente...
Va dir que ell no era aquest.
Ell va dir que no era aquest, però jo tinc aquest amic, us deia al principi, el Martín, que havia sigut alumne seu, i va dir, le reconozco perfectamente la voz, el estilo i tal, perquè té un estil literari...
Vale, i si fos aquest, com és que va anar a parar a Chiapas?
Ahí va. De l'any 63 al 69 va estudiar en una escola que es deia Félix de Jesús de Roger, dirigit per les missioneres eucarístiques de la Santíssima Trinitat. Del 70 al 76 va estudiar amb els jesuïtes a l'Institut Cultural Tampico. Jo crec que això deu ser suficient en un lloc com Tampico per revelar-te aquestes dues escoles prèvies. Però llavors, en abandonar la seva ciutat natal, van a viure a la ciutat de Mèxic per estudiar a la Facultat de Filosofia i Lletres. Es va graduar en Filosofia a la UNAM i va fer un treball de tesi sobre... es deia subjecte i canvi històric en llibres de text oficials per l'educació primària de Mèxic. Però en realitat començava a qüestionar el discurs que sí, com que el paper era seu, doncs els llibres, les gestes de los heroicos priistes i tal, ho decidien ells. Llavors va començar a treballar com a professor a la Universitat Metropolitana i va venir a viure un temps a Barcelona.
Ah, sí?
Cuidao, va currar al Cort Inglés.
Ah, sí?
Que això és un dato que no...
Ai, caram.
No, va currar al Cort Inglés. Saps una mica quan el Roger Torrent li treus la barba i dius, era què? Saps? El Marcos li passa una mica això. Va currar al Cort Inglés. A l'any 92, que es va fer una cosa que era el TLC, el Tratado de Libre Comercio, que aparentment situava en igualtat de drets Canadà, Estats Units i Mèxic de tràfic de persones, legal de persones, mercaderies i negocis. A Mèxic es va criticar molt perquè nosaltres ens deixava, evidentment, amb desigualtat de condicions. I ell va fer una conferència sobre el TLC, el Tractat de Lliure Comerç, que a Mèxic es va batallar molt, que va ser molt, molt, molt... revelador, diguéssim. Ell va dir que la pàtria se podia expressar con un grito ensordecedor exigiendo justicia, perquè té aquest estil romàntic, i que esperava que los mexicanos y los mexicanos se pudieran levantar una mañana sin la necesidad de una máscara para vivir y querer. I com moltes persones de la generació, havia estat molt, molt afectat per la matança de Tlatelolco a l'any 68, on van matar, va ser el nostre maig francès, diguéssim, van matar molts estudiants, i aleshores, en una plaça de Mèxic que es diu Tlatelolco, d'allà ell havia passat a una organització maoista i després va passar al zapatisme. El zapatisme, que és el més lúcid que va fer, a part de la conferència que és el Tractat de Lliure Comerç, va agafar totes les idees que s'havien defensat a la Ciutat de Mèxic amb el nostre maig del 68, que va ser a l'octubre del 68 de Tlatelolco. I això, el 2 d'octubre, que encara avui es fan manifestacions 2 d'octubre, no s'olvida, és de lucha combativa. Mm-hmm. Ell se'n va anar a la selva, a la Gandona, amb tota la ideologia de Tlatelolco. I tota la ideologia de Tlatelolco és la base de les universitats mexicanes. Fuera con otro.
Veus?
La seguiria. Mira, sempre com vaig un lloc amb coses ranxeres,
eh? I mai em poso això
que m'encanta.
La bueno, i escolta, perquè ens queden 3 minuts...
Com estàs amb els 3 minuts?
Se sap
estàs una
mica
3%, em vas fent que 3 tota
què se sap de dia d'avui del subcomandante? Perquè ell ha negat per activa i per passiva que fos aquest senyor.
Ell ha negat que... Ell ho va negar sempre, la família ho ha ignorat, o sigui, mai han dit ni que sí ni que no, saps aquell joc de ni sí ni no i tal? Vale, i aleshores, segons el que ell... segons el que van explicar, ell volia ser el Zapata o el Che o tal, ¿vale? Va arribar a Chiapas amb alguns altres companys després d'haver militat a les forces de Liberació Nacional, el FLN, i va arribar promovent aquesta teoria maoïsta, però us deia que tot això es va convertir en tots els reclams que des del 68 tenien els estudiants de Mèxic. I quan va aconseguir, més o menys, que la comunitat zapatista fos autosuficient, avui tenen una escola que és molt... Escuela Zapatista, Escuelita, es diu Escuelita Zapatista, i segueix funcionant la realitat i tal, ell ho va deixar i es va convertir en escriptor. Perquè, en realitat, el que ell volia fer, i sus comunicados des de la selva havien començat sempre, era escriure. I el que passa és que té un estil que després s'ha estudiat molt i tal, que és molt romàntic, té un estil una mica ochentero pel meu gust, a mi no m'agrada massa com escriu, però ell es defineix així a si mateix, que si tinc 3 minuts perquè escolteu com escriu així. Quan li van preguntar qui era, ell va contestar: Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, chicano en San Isidro, anarquista en España, palestino en Israel, indígena en las calles de San Cristóbal de las Casas, que es la capital de Chiapas, chavo banda en Nesa, que es un barrio muy perillós del DF, rockero en Ciudad Universitaria, judío en Alemania nace, ombudsman en La Sedena, ombudsman es defensor del poble.
Sona una mica aquelles coses que fa a vegades el Sabina.
Sabia que no vas a dir. Però és veritat. Saps? És una gran diferència. Feminista en els partits polítics, comunista en la postguerra fria, preso en Cintapalapa, pacifista en Bonia, maputxe en los Andes. Dit així, sona a com es diu la del pirata cojo con pata de palo. Exacte, sí. Però, en el seu cas, és veritat. O sigui, el Marcos va fer una cosa al·lucinant, que és, va fer la revolució a finals del segle XX, va permetre que la meva generació es deixés educar per aquesta generació, i mai més, que això es diu aviat, ha perdut credibilitat. Mai més. Que és molt difícil. No l'ha perdut. Nosaltres el seguim admirant moltíssim. Jo el tinc amb Nino a casa, que és una cosa que es fa molt.
Sí.
Es va convertir en un Nino, que era com un Nino de la sort. Llavors jo tinc l'Ejército Zapatista amb Nino a casa. Després això ho van copiar a Perú, una cosa molt bona, que és que van dir: nosotros antes de la Revolució Zapatista lo que tenemos que hacer es a nuestros presidentes, i llavors feien uns ninos que era per un costat president i per l'altre cap militar perquè els paguessis. Van dir: todavía no tenemos muñecos que se puedan guardar con admiració. Però jo tinc el Marcos Nino.
Això no ho sabíeu, eh? Això no ho sabíeu, eh?
Doncs, tinc també uns quants presidents peruans.
Ara et falta el president de l'Estat de Gràcia. Ja en farem un.
En tinc un amb vudú.
Lolita Bosch, avui explicant-nos subcomandante Marcos. Gràcies.
A vosaltres. Man, you've got to do your thing. I am bound here in captivity.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.